Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 7 de gener de 2013. L'exèrcit no entrarà en provocacions absurdes. Amb aquesta frase, referida implícitament a Catalunya, el ministre de Defensa, Pedro Morenés, va dir ahir que membres de les Forces Armades mantenen l'ànim ferm i serè i compleixen el seu deure. Aquest discurs arribava ahir, dia de la Pasqua militar, només dues jornades després de l'entrevista a Televisió Espanyola, on el rei Joan Carles I responia a preguntes de Jesús Hermida. El monarca qualificava d'equivocades les polítiques rupturistes, en referència implícita també a Catalunya. Afortunadament, tot i que hi ha hagut soroll de sabres aquests mesos enmig del debat sobiranista, no hi ha perill d'intervenció militar, aquest perill que alguns apuntaven. Ara cal, això sí, que en el terreny polític i social la situació s'afronti amb esperit de consens, de diàleg i també de respecte a la democràcia i a l'estat de dret, certament, però sobretot a la democràcia. El futur de les persones és el més important, sempre des del mateix respecte a totes les idees, un respecte que també ens agradaria que el rei el tingués en compte quan parlem d'idees sobiranistes o independentistes. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè, dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquesta festa de Sant Ramon de Penyafort, un català universal, i també en el dia de Nadal per a les esglésies ortodoxes i orientals, comencem l'endemà de Reis, com sempre, resumint algunes notícies de les últimes hores. El ministre Pedro Morenés va dir ahir durant la celebració de la Pasqua militar, com us explicàvem, que els membres de les Forces Armades mantenen l'ànim ferm i serè i compleixen el seu deure sense atendre absurdes provocacions.
A més, també davant del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de la cúpula militar, Morenés va destacar que els militars volen ser exemples d'unitat, honestedat, generositat i valentia per a la societat a la qual serveixen. Tot i que sense citar-ho explícitament, el ministre de Defensa semblava referir-se a la polèmica originada a Catalunya sobre el paper de les Forces Armades davant de les ambicions sobiranistes de la Generalitat, amb acusacions de vols a baixa cota d'avions de combat i també amb denúncies de suposades amenaces d'intervencions militars en aquesta comunitat.
En el seu discurs, el rei Joan Carles subratllava que la crisi econòmica actua com una amenaça a la seguretat nacional i animava les Forces Armades i la Guàrdia Civil a prioritzar l'esforç per mantenir les capacitats militars que garanteixin una dissuasió versemblant en defensa dels interessos d'Espanya.
Així es va expressar el monarca també durant el discurs amb motiu de la Pasqua militar, durant el qual també va expressar la seva gratitud als membres de les tres exèrcits i a l'Institut Armat, i els va demanar que perseverin en la seva actitud, amb la qual demostren professionalitat i eficàcia, humanitat i vigor, valor i disciplina. Després d'alertar sobre la importància de mantenir les capacitats militars davant la crisi, el cap d'Estat va insistir també en la necessitat que, com a lleials servidors de l'Estat, haguem de contribuir encara amb més afany, va dir, a la tasca de tirar endavant aquesta gran nació amb esforç, generositat i esperit crític.
Recordem que aquest discurs del rei arribava ahir només dos dies després de l'entrevista a Televisió Espanyola, on Joan Carles I va respondre a preguntes de Jesús Hermida. El rei va qualificar d'equivocades les polítiques rupturistes en referència implícita també a Catalunya. Canviem ara de qüestió. Descomptes agressius marcaran, segons es diu, les rebaixes d'hivern que comencen avui. Importants descomptes intentaran compensar el descens que hi ha hagut en les vendes aquest any, un descens influït per la situació econòmica i la pujada de l'IVA, entre altres factors.
Doncs sí, per tot plegat, molts comerços han optat per avançar les rebaixes, volíem dir, o anar ampliant ofertes i promocions durant tot el mes de desembre. Els comerços engeguen la campanya de rebaixes amb descomptes, com dèiem, del 50% de mitjana i que en alguns casos arribaran fins i tot al 70%. 1%. Els articles més buscats seran, com cada any, la roba, el calçat i el parament de la llar. La Confederació Espanyola de Comerç calcula que els petits i mitjans establiments facturaran al voltant d'uns 3.800 milions d'euros durant aquest període al conjunt de l'Estat. En el sector tèxtil es calcula que la facturació es reduirà fins a un 4% respecte a l'any passat. Els comerciants d'aquest sector concentren el 20% de les vendes anuals en aquest període de rebaixes i confien que ajudi a remuntar la caiguda de les vendes després d'una campanya de Nadal que no ha satisfet massa les expectatives del sector.
De tota manera, la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents considera que cada ciutadà es gastarà una mitjana de 80 euros en aquestes rebaixes, un 11% menys que les de l'any passat. És per això que molts comerços optaran per oferir descomptes que qualifiquen de més agressius, com dèiem abans. Segons ha explicat el president d'aquesta associació, l'Associació Empresarial de Comerç Tèxtil i Complements, Borja Oria.
I per la seva banda, les associacions de consumidors mantenen les recomanacions habituals en períodes de rebaixes, com ara valorar la necessitat real de l'adquisició dels productes, també la seva qualitat i preu actual per sobre de la sensació d'estalvi que pugui representar aquest percentatge de descompte. El petit comerç confia a remuntar les vendes que han caigut en un 12% durant la campanya de Nadal. Diumenge que ve obren les botigues i serà un dels dies clau per veure com anirà aquesta campanya.
Altres notícies. El presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica, conegut amb el nom de cas Pallerols, arriba avui a judici després de 16 anys. Al banc dels acusats seuran, entre d'altres, l'empresari Fidel Pallerols i la seva esposa.
La Fiscalia els demana penes d'entre 7 i 11 anys de presó i fins a 11 d'inhabilitació. Segons l'acusació pública, van desviar cap a Unió uns 600.000 euros durant 6 anys diners procedents de subvencions per fer cursos d'ocupació que rebien les tres empreses que van muntar Pallerols. La Fiscalia també els acusa de fer servir fons públics per pagar nòmines de persones que treballaven per a Unió, com per comprar també material informàtic i per moblar diverses seus dels partits. Entre els testimonis citats a declarar hi ha Josep Antoni Duran Lleida, president del Comitè de Govern d'Unió, també el diputat d'Unió al Congrés, Josep Sánchez Llibre, l'actual portaveu del PP al Parlament, Enric Millo, que militava Unió als anys 90 quan era delegat de treball a Girona, i altres testimonis, per exemple, seran els exconsellers de Justícia Antoni Isaac i el de Treball Ignasi Ferreres.
La policia i la Guàrdia Civil han desarticulat l'organització més gran dedicada al tràfic d'heroïna a Barcelona en una operació coordinada aquest cap de setmana que ha acabat amb la detenció de 8 persones i la confiscació de 64 quilos d'aquesta substància, que procedia de l'Afganistan.
Segons fonts policials, es tracta de la desarticulació de la banda més important dedicada al tràfic d'aquest estupefaent. Aquest dilluns al matí, avui es coneixeran més detalls sobre aquesta operació en una compareixença de premsa de la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna, i també el responsable policials dels dos cossos.
I aquest cap de setmana ha mort un pagès de 74 anys a Ivorra, a la Segarra, embolcar el tractor que conduïa i en quedar-hi atrapat a sota. L'home feia tasques agrícoles en un camp de cultiu quan van passar els fets. Una patrulla policial, alertada en sentir el motor d'un tractor en un camp quan enfosquia, va localitzar el pagès cap a 6:45 de la tarda.
S'hi van desplaçar efectius del SEM i també diverses dotacions de bombers que no van poder fer res per salvar la vida de José C. B., veí de Torà. Els Mossos d'Esquadra han estat recollint la informació necessària per aclarir les circumstàncies de la mort i posar-la en mans del jutjat de guàrdia i també del Departament de Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals de víctimes mortals.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns, que és l'endemà de la Festa de Reis i també l'endemà del sorteig anual d'aquest dia. Badalona, Figueres i Sant Andreu de la Barca són algunes de les poblacions catalanes on ha tocat premi, concretament el segon, el 46.674.
Part de tres tercers premis corresponents als números 45.916, l'11.182 i el 16.781 han recaigut en diversos municipis de les comarques barcelonines, concretament a Sant Feliu de Llobregat, a Sant Celoni i també la capital catalana. El primer premi, que ha caigut el número 30.875 i que està dotat amb 2 milions d'euros per sèrie, 200.000 euros per cada dècim, ha estat molt repartit per diversos territoris i diverses ciutats de l'estat espanyol. Ha anat a parar, sobretot, al Corcón, a Alacant i també a Tenerife. Per primer cop, els premis tributaran a Hisenda, que automàticament deduirà el 20% de tots els premis superiors a 2.500 euros.
I l'escriptor i periodista Sergio Vilà San Juan, nascut a Barcelona l'any 1957, és el guanyador del Premi Nadal amb la novel·la Estava en el aire. Ahir es van lliurar a aquests guardons literaris, el Nadal mateix i també el Josep Pla.
Una obra ambientada a la Barcelona dels anys 60 i retrat d'època d'un país que comença a despertar-se. La història parla sobre amor i poder i s'articula a partir d'uns personatges que participen en el programa de ràdio històric de Ràdio Nacional d'Espanya, en què els oients buscaven gent que s'havia perdut. Des de l'alta burgesia fins a personatges nouvinguts, es converteixen en els protagonistes d'aquesta novel·la. El veredicte que s'ha donat a conèixer doncs, aquesta nit passada, durant la tradicional nit literària del Dia de Reis, s'ha imposat a més de 200 originals presentats en aquesta 69a edició del Premi.
El guanyador del Premi Josep Pla, també lliurat en aquesta nit de Reis a Barcelona, és Genís Simca, també periodista català. I ara anem a la plana internacional, quan falten 4 minuts per un quart de nou. El president de Síria, Bashar al-Assad, va reaparèixer i en públic després de 7 mesos. Va ser en un palau de la cultura al centre de Damasc, ple a vessar de fidels que no van parar d'interrompre'l i aclamar-lo.
En el pitjor moment del règim en el pla militar, al-Assad ha parlat 3 quarts d'hora sol a l'escenari, durant els quals va deixar clar que manté la línia dura i preveu la via militar com a única sortida de la crisi i la guerra civil que viu el país des de fa gairebé 2 anys. Cap concessió a la negociació de moment, tot i que l'Assad va oferir el seu propi full de ruta per posar fi a aquest conflicte. El dictador sirià va denunciar els intents de dividir el territori i va demanar també una mobilització nacional per lluitar contra els rebels al seu règim, que va qualificar de terroristes d'Al-Qaeda finançats per interessos ocults.
Els enfrontaments entre la policia d'Irlanda del Nord i manifestants unionistes s'han repetit per quarta nit consecutiva aquesta matinada passada a Belfast. La policia ha respost amb càrregues al llançament de pedres i còctels Molotov.
Els incidents tenen l'origen en la decisió de l'Ajuntament, governat pels nacionalistes irlandesos, de retirar la bandera britànica de la façana. La nova normativa només estipula hissar-la 17 dies a l'any, tots commemoratius, com l'aniversari, per exemple, de la reina Isabel. La decisió no va ser ben acollida pels partidaris de formar part del Regne Unit.
A Veneçuela s'ha viscut un cap de setmana marcat per l'estat de salut crític del seu president Hugo Chávez, cosa que ha destapat la batalla per liderar el post-chavisme a aquest país.
La qüestió ara és si podrà jurar la nova presidència el dijous que ve i què passa si no ho pot fer. El successor designat, el vicepresident Nicolás Maduro, ha aparegut a la televisió amb la Constitució a la mà per fer-ne la seva interpretació. La solució que proposa és que Chávez continuï en funcions fins que hi hagi un desenllaç. El mandat diu que començarà el dia 10 i el jurament es pot ajornar. Si s'inhabilités Chávez i no hi hagués un buit a poder, el president de l'Assemblea Nacional, Diosdado Cabello, es col·locaria al capdavant de la República.
I l'actor Gerard Depardieu ja ha recollit el seu passaport de Rússia després que hagi renunciat al de França per estalviar-se impostos.
Depardieu ha rebut el passaport de mans del mateix president Vladimir Putin, que li ha fet costat en el seu contenciós amb el govern francès. Depardieu havia renunciat al passaport francès com una mostra de discrepància amb les mesures fiscals del govern de François Hollande, que vol augmentar la tributació per a les rendes més altes, és a dir, fins al 75%.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va derrotar ahir l'Espanyol en el derbi català de primera divisió al Camp Nou 4-0 en una mitja hora trepidant.
El Barça va tornar de les vacances amb un bon estat de forma i va sortir al camp amb autoritat. Els gols, que van arribar tots durant la primera mitja hora de partit, van anar a càrrec de Xavi, de Messi, de Penal i de Pedro, que en va fer 2. Hi va haver bones notícies ahir pel Barça, a més d'aquesta derrota en el derbi. En primer lloc, la presència de Tito Vilanova a la banqueta i també el retorn de Cesc Fàbregas després de la lesió, que l'ha tingut 4 setmanes. setmanes ha aturat i també el de Dani Alves a la titularitat.
El Real Madrid, per la seva banda, també va guanyar la Real Societat al Bernabéu, tot i que amb més problemes en aquest cas.
Doncs i Benzema, Kedira i Cristiano Ronaldo, que va fer dos gols, van fer que el hat-trick de Xavi Prieto a la Real Societat no valguessin de massa a causa de les moltes baixes que està tenint en defensa el Madrid. El tècnic portuguès Mou ha hagut de dibuixar una primera línia de circumstàncies amb Arbeloa, Carvalho, Baranae i Essien, però la notícia tornava a estar a la porteria. Iker Casillas repetia la banqueta en benefici de Dan, el gran protagonista de la primera part, perquè el porter del planter va ser expulsat en el minut 5 en cometre penal sobre Vela, que l'encarava dins l'àrea.
I Messi, Iniesta i una representació del Barça viatgen avui a Zuric, on aquesta tarda es coneixerà el guanyador de la Pilota d'Or 2012.
Messi i Iniesta en són els principals protagonistes, però a la gala també hi haurà alguns blaugrana candidats a l'11 ideal de la FIFA i el sindicat de futbolistes. Leo Messi és el gran favorit a endur-se un any més i seria el quart consecutiu el premi al millor jugador del món. L'altre finalista nominat amb Messi i Iniesta és també Cristiano Ronaldo. Recordem que aquesta gala es pot seguir des de 5:45 de la tarda per TV3.
I del bàsquet destaquem que el bàsquet Manresa va caure per 67-60 a la pista del CajaSol de Sevilla i deixa anar així una nova oportunitat de sumar el tercer triomf d'aquesta temporada.
L'equip vegent que va anar remolc del marcador a partit del segon quart va estar a punt de remuntar el desavantatge al final, però no l'ha pogut culminar i, com dèiem, el bàsquet Manresa va perdre per 67-60 a la pista del CajaSol.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa va col·locar ahir l'anell i la mitra d'arcabisbe al seu secretari personal, Georg Ganswein, que es confirma com un dels personatges clau en el funcionament de l'engranatge de la Santa Seu. A la cerimònia, celebrada a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, van participar diversos cardenals i bisbes de tot el món i uns 100.000 fidels. Aquest alemany de 56 anys, originari de la Selva Negra i conegut com Il Bello Georg, va ser nomenat el 7 de desembre pel pontífex prefecte de la Casa Pontifícia, un càrrec que comporta la consagració episcopal. Ganswein és el nou arcabisbe de la seu titular d'Urbisaglia, una diòcesi italiana extingida, però amb un títol que conserven per a prelats que ocupen llocs a la cúria romana. Durant l'homilia, el Sant Pare va demanar tant al seu secretari com als altres tres nous bisbes que segueixin l'exemple dels mags i busquin Déu enmig de l'agnosticisme imperant en el món d'avui. Els va dir que el bisbe ha de ser un home que dirigeixi la seva mirada cap a Déu.
I el papa Benet XVI va afirmar ahir que els Reis Mags representen el poble, les civilitzacions, les cultures i les religions que estan en el camí cap a Déu a la recerca del seu regne de pau, justícia, veritat i llibertat. Després de la celebració de la missa d'Epifania, durant la qual va nomenar quatre nous bisbes, el Sant Pare es va dirigir des de la finestra del Palau Apostòlic als milers de fidels i pelegrins que en un dia assolellat l'esperaven per l'Àngelus. Poc abans de la pregària, Benet XVI va assegurar que celebrem l'Epifania del Senyor mentre que moltes esglésies orientals, segons el calendari julià, celebren el Nadal. En aquesta petita diferència, segons va recordar el pontífex, se superposen els dos moments que posen en relleu el nen, que va néixer en la humilitat de la cova de Betlem, i també la llum del món, la dels mags, que il·lumina el camí de tots els pobles.
I a la diòcesi de Terrassa, el Centre d'Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut comença a funcionar oficialment avui a partir de les 11 del matí. Aquest servei d'atenció i d'informació, situat a la seu del mateix bisbat de Terrassa, estarà obert de dilluns a divendres al matí entre les 11 i la 1 a la delegació de Pastoral Familiar del bisbat. Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 733 71 20. Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Morenés elogia l'ànim militar serè davant la provocació. El periòdico sobre l'inici avui de les rebaixes titula a meitat de preu. El punt avui, el regal de Reis 4-0, referint-se a la victòria del Barça ahir sobre l'Espanyol. Diari Ara, cooperatives contra la crisi. L'any 2012 es van crear 140 societats noves i ara n'hi ha 4.100. El País, el Banc d'Espanya alterava les conclusions de la inspecció, referint-se a un informe sobre l'organisme supervisor. Diari El Mundo, Morenés denuncia les absurdes provocacions del separatisme. L'ABC també amb una imatge del rei i el príncep, amb la reina i la princesa Letícia, titula «La crisi posa en risc la seguretat d'Espanya». I La Razón obre amb una frase sobre de Juana Chaos, d'un empresari que el va localitzar a Venezuela. Titula aquesta frase seva: «El vaig reconèixer a distància perquè té una cara d'assassí que no pot amb ella».
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Pel trànsit aquesta hora encara el tenim lent, carregat, espès en algunes vies, en alguns punts, no massa, no és una situació molt global. És el cas, per exemple, del cinturó del litoral. Hi ha molt de trànsit, molta lentitud entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit zona franca. Puntualment també les dues rondes, la ronda de dalt entre Vallcarca i Sant Gervasi i sentit Llobregat, la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta també en sentit Llobregat. Trànsit intens, trànsit lent també, la C58 a la zona de Montcada i Reixac o l'autopista P7 a la zona del Nus del Papiol per agafar l'autopista P2. Per últim, recordem que hi ha hagut un accident aquesta matinada a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. De moment hi ha un carril ocupat en cada sentit de la marxa, segons informa el Servei Català de Trànsit. Sobretot, molta prudència si passeu per aquest tram de l'autovia. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem aquesta setmana de la mateixa manera que vam acabar al darrere, és a dir, amb temps assolellat i boires a ponent. I és que la situació meteorològica no varia i hem de continuar parlant d'aquest anticicló que, com a mínim, doncs persistirà amb nosaltres gran part d'aquesta setmana. Això es traduirà bàsicament en el que dèiem. El sol s'imposarà al llarg d'aquesta jornada de dilluns, això sí, amb el pas de bandes de núvols alts que creuaran de sud a nord del país, però que seran merament decoratives. Les temperatures avui, en general, seran similars a les d'ahir diumenge, amb valors aproximats al centre del dia, que a punts del litoral i prelitoral podrien assolir els 19, 20 i fins i tot 21 graus. Això sí, tret també de punts de ponent, on la boira serà persistent gran part de la jornada i aquí, de fet, el termòmetre no anirà més enllà aproximadament dels 8 o 9 graus. Però, insistim, l'ambient en general serà força suau, una situació que encara es perllongarà, s'allargarà fins a, com a mínim, finals de setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Com sempre, l'endemà de Reis comencen les rebaixes, un període marcat pels descomptes que els comerciants, en principi, veuen amb bons ulls. El que és l'objectiu és senzillament compensar el descens que hi ha hagut en les vendes aquest any durant la campanya de Nadal, una rebaixa influïda per la situació econòmica i la pujada de l'IVA, entre altres factors. Parlem avui amb el president de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile. Senyor Fraile, molt bon dia.
Bon dia. Gràcies.
Des de l'organisme que vostè representa, com veu en les rebaixes que comencen avui? Són optimistes?
Sempre som optimistes, perquè és un moment de coincidència d'interès dels comerciants de treure els seus estocs de productes, especialment de moda, de roba, de complements, de parament de la llar, i els clients perquè poden trobar productes amb descomptes interessantíssims del 30, 40, 50 o fins i tot el 60 o 70% de descompte. Per tant, és un bon moment per tots plegats i malgrat la situació i l'entorn en el que ens trobem, sempre al final el balanç ha de ser positiu perquè, clar, es produeixen vendes i renovem els estocs, que és el que interessa.
Les rebaixes són, ja podem dir que un clàssic, però aquest any, amb la crisi acumulada, per exemple, la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents diuen que cada ciutadà es gastarà de mitjana uns 80 euros, que és un 11% menys que en les rebaixes de l'any passat. Vostès què diuen davant aquesta previsió que alguns fan?
Bé, nosaltres també hem fet una previsió una mica més moderada de reducció de vendes entre un 3 i un 5%, motivat perquè els preus dels articles són més baixos i els descomptes més elevats. Jo crec que, a més, hi ha també un factor interessant a tindre en compte, i és que són unes rebaixes que tenen un caràcter eminentment social aquest any. Moltes famílies i moltes persones que tenen dificultats i que necessiten comprar roba per tots ells, ara ho podran fer-ho amb uns preus inferiors. També hem de dir que és una gran i bona notícia, les rebaixes, perquè en aquest entorn de notícies sempre dolentes, de pujada d'impostos, de taxes, de retallades, és la primera bona notícia que troba el consumidor en l'any 2013, que té productes per poder adquirir a un nivell de preus pràcticament a la meitat del seu origen. Jo aquí penso en aquest sentit que les rebaixes, malgrat la situació en general, aniran millor precisament per aquest factor. Gent que no ha comprat a l'època normal perquè estava limitada, ara té una oportunitat per poder adquirir els productes amb aquests descomptes tan elevats.
Avui també recomanem als oients que s'informin a l'hora de comprar en període de rebaixes. Alguna qüestió pràctica que vulgui comentar, senyor Miquel Àngel Fraile? Per exemple, el fet que el preu antic ha de constar al costat del preu nou i altres qüestions?
Jo crec que, en termes generals, els consumidors ja són molt conscients i estan molt ben informats. El millor consell que es pot donar és que vagin a aquells establiments que coneixen, aquells establiments que saben que el producte que estan oferint rebaixes era un producte que l'havien vist en els seus aparadors, en les seves prestatgeries, i que saben que els atendran davant de qualsevol dificultat i de qualsevol requeriment. Aquest és el millor consell. Davant d'un bon professional del comerç, el client sempre es trobarà segur del que el que compra, després, en fi, sortirà satisfet amb les peces que estava buscant. Evidentment, hi ha una part legal, que és aquesta que vostè assenyalava, de que s'ha de desfigurar el preu anterior i el preu rebaixat. També la política de canvis ha de quedar ben clara i definida, si es poden fer o no canvis, que és una oferta no obligatòria, però que es pot oferir des del món del comerç, i això és el que sapigué, que es pot pagar amb qualsevol, en fi, sistema de pagament legal, des de targetes de crèdit a moneda de curs legal, i, en fi, a partir d'aquí la venda pues, es pot produir amb una tranquil·litat i una seguretat per tots plegats.
Fins al 28 de febrer, període de rebaixes que comença avui. Moltes gràcies, senyor Miquel Àngel Fraile, president de la Confederació de Comerç de Catalunya. Bon dia, bones rebaixes i fins un altre. I bon any també.
Gràcies, igualment per tots vostès.
Ara ja comencem la tertúlia d'actualitat avui amb Lluís Serra, Eulàlia Reguan i Josep Maria Grau.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. La Fundació Rosa Deulofeu us comunica que arriba el 9è aniversari del seu traspàs. El proper dilluns 7 de gener, tots els que la recordem, et convidem a l'Eucaristia pel seu sufragi. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, metro línia 3, parada Liceu. No ho oblideu, serà el proper dilluns 7 de gener a les 7 de la tarda.
Iniciem el temps de tertúlia d'actualitat en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel, el primer dilluns de l'any 2013, un dia en què comptem amb la presència d'Eulàlia Reguan, experta en cooperació. Hola, bon dia i bon any.
Hola, bon dia, bon any.
També comptem avui amb Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, germà marista i també professor de la Facultat de Teologia. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
I des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, ens acompanya en aquesta ocasió l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau, i bon any.
Bon dia a tothom i bon any a tothom.
Bé, després del període nadalenc, comença avui el temps de rebaixes, però abans, en una primera roda, els proposo comentar una mica el que es va dir ahir en aquesta Pasqua militar tan marcada per alguns comentaris que hi ha hagut els últims mesos en referència al possible paper de l'exèrcit en el debat sobiranista. Referències implícites del ministre Pedro Morenés, que en principi és un ministre discret, però va dir que l'exèrcit manté l'ànim ferm i serà sense atendre, segons les seves paraules, absurdes provocacions. Com ho interpreten vostès, això?
Com una provocació. Absurda o no, ja ho decidirà, sí, qui sigui, però sí que això...
Ell és... qualifica de provocacions, sí, altres amb una provocació seva, creu vostè?
Jo crec que venir a dir que l'exèrcit manté l'ànim ferm sense que ara són absurdes provocacions és ja una provocació en si mateix, perquè en el fons està entrant al joc que ell suposadament pretén evitar. Per tant, si hi entra, en el fons ja està venint a dir que l'exèrcit està aquí per qualsevol cosa. Però a mi em preocupa més que el rei digui que l'exèrcit demostra professionalitat i eficàcia, humanitat i rigor i valor i disciplina quan es destinen en una situació de crisi, que després ell mateix fa referència, però quan es destinen 50 milions d'euros al dia en defensa i, per tant, en el que té a veure amb l'exèrcit. No sé on està la humanitat. Quan els hi demana que perseverin la seva actitud davant la crisi, si vol dir que ells també es retallin el sou i les despeses, o a què es refereix exactament?
Més comentaris, Lluís Serra?
A mi hi ha una cosa d'aquest discurs que resulta interessant, i és que jo havia estat a la sala premsa Vaticà durant diversos anys, i aleshores rebia els discursos del Sant Pare abans que els pronunciés, la qual cosa és molt interessant. I aleshores hi ha un criteri protocolari o periodístic que es considera pronunciat el discurs encara que no sigui, alguns fragments hagin estat llegits. I es considera també pronunciat les paraules que s'afegeixen al discurs. Per tant, sempre s'ha de ser un discurs per veure per on va la cosa.
O sigui, allò que no es diu i que està escrit, i allò que es diu i no està escrit, tot això és discurs.
Tot és discurs oficial i, per tant, es considera pronunciat.
Són papers embargats, naturalment,
exactament,
abans de la
embargats fins a una hora determinada o normalment fins que hagin estat pronunciats. Per què? Perquè així els periodistes puguin anar preparant el material, els comentaris. El que no poden fer és avançar-se a l'hora, perquè aleshores perdrien realment l'escripció a la premsa, per exemple. No? Però aquí una de les coses interessants és que va afegir absurdes provocacions.
I en el discurs no sortia, no, això?
No, la paraula absurdes no hi era. I la va afegir. Clar, dir atendre provocacions, d'entrada ja és una autèntica provocació dir això, no? Però que digui absurdes, hi ha una valoració com dient, és que no tenen cap sentit. Una cosa absurda és que no té sentit. I aquest és, per mi, un dels punts que em preocupa més. Per què? Perquè potser podien ser intel·ligents la gent i veure per què està passant el que està passant.
Catalunya, amb el sobiranisme,
sí, clar,
per exemple.
Per què estan dient, li poden dir provocació, li poden dir una altra cosa. Però quan diuen que és absurdes, vol dir que ja no hi ha res a discutir. Perquè si diu provocació, diu, tu m'estàs provocant, però què vols amb la provocació? Però aquí, quan tu dius que ja és absurda, ja no busques què vols amb la provocació. Ja vols dir que aquell està equivocat, que és absurd, que no té sentit i que, per tant, ens hem de tancar en banda els que diuen, el diàleg, que tot el que sigui. Per mi, aquest terme, a vegades, les coses petites són les que donen un horitzó d'interpretació, com per exemple l'entrevista de rei Joan Carles, que no es van fixar en el rellotge. L'entrevista durava 20 minuts i el rellotge de la primera pregunta a l'última ja durava uns 50 minuts. Uh-huh. Clar, aleshores vol dir que això no han estat suficientment hàbils per adonar-se que han repetit un munt de preguntes i, o que han tret algunes, s'han afegit altres, etc.
Quins detalls que va observar vostè,
clar,
eh?
Són detalls, els detalls són els que moltes vegades donen la càrrega d'una actuació, no?
Però no els sembla que també hi ha un intent de suavitzar la tensió amb aquests discursos, el del rei i el del mateix ministre Morenés?
Vostè jo crec que és no. Més aviat el contrari, o si és un intent de suavitzar, és un molt mal intent, jo crec que amb el resultat contrari del que pretenien.
Mm-hmm. Sí, senyor Grau, perdoni.
Bé, jo crec que una vegada més es demostra, jo diria que la paraula clau és intransigència. Jo penso que aquí, des del punt de vista, és que una vegada més es posa per davant la Constitució i la intransigència, la paraula aquesta, que és clau en quant a la interpretació de la democràcia, perquè, bé, l'exèrcit en aquest cas no fa res més que, jo entenc que com la figura del rei també, recolzar el que avui per avui doncs, la nació espanyola, per dir d'alguna manera, doncs, està en vigor i que sembla que sigui inamovible. És el que una miqueta es tornem al que el president Mas va dir el seu dia, com l'Oriol Junqueras, com diguéssim, la part catalana o catalanista, per dir d'alguna manera, de que es trobaran amb molts esculls i aquest és un mes. Jo ho entenc d'aquesta manera, perquè no veig per on i vulguin donar cap frase de tranquil·litat ni res que s'hi assembli. Simplement penso que interpreten el paper que han d'interpretar en aquests moments des del seu punt de vista, i et torno a dir, d'intransigència en quant a la Constitució. Potser el que haurien de fer és plantejar-se d'una vegada per totes aquest canvi de constitucional, etcètera, 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 no?
Bé, ara continuarem parlant d'aquest tema i en una tertúlia en què parlarem d'altres temes. Aquests temes els comentem breument amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Bon dia.
Bé, encara sobre els discursos d'ahir de la Pasqua Militar, què destaquem?
Doncs destaquem que el ministre Morenés diu que l'exèrcit manté l'ànim ferm i serè sense atendre absurdes provocacions. El rei, recordem, demana esforços als militars davant la crisi que amenaça la seguretat nacional, i les polítiques rupturistes i l'atur són, com dèiem, les dues grans preocupacions del rei Joan Carles, i també va parlar del terrorisme d'ETA, que està la principal insatisfacció d'aquest mandat de Joan Carles.
En aquest cas, l'entrevista de divendres a Televisió Espanyola. Tema important també avui, les rebaixes.
Doncs sí, les rebaixes d'hivern comencen amb descomptes més agressius. La campanya arrenca amb descomptes de fins al 50% de mitjana, però en alguns casos fins i tot arribaran al 70%. La previsió és que els ciutadans es gastin uns 80 euros de mitjana, que és però un 11% menys que l'any passat.
I parlarem del cas Pallerols.
Doncs, i d'aquest presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica arriba avui a judici al Banc dels Acusats. Hi haurà l'empresari Fidel Pallerols i la seva esposa. També hi serà Lluís Gavaldà, director general d'Ocupació, Dolors Llorenç, subdirectora d'Ocupació, i Vicenç Gavaldà, secretari d'Organització d'Unió durant els anys 90. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 11 anys de presó i fins a 11 d'inhabilitació.
i el president de Síria es fa fort davant de milers de persones.
Doncs sí, Al-Assad fa una crida a defensar la nació siriana i nega tot diàleg amb el que anomena titelles d'Occident. Rodejat i aclamat pels seus partidaris i en el pitjor moment en el pla militar, proposa un full de ruta per posar fi a aquesta guerra civil, però nega diàleg amb el que anomena, com dèiem, titelles d'Occident.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9, t'esperem.
Fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia que compartim avui amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguan i amb l'economista Josep Maria Grau.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i mig i seran 9:15. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguant, amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i amb l'economista Josep Maria Grau. Encara sobre el que van dir Pedro Morenés i el rei Joan Carles ahir, i d'alguna manera també sobre l'entrevista de divendres a Televisió Espanyola al rei. Com la van veure? Senyors, per on volen començar?
Jo he de dir que no vaig veure l'entrevista divendres, ni cap mena d'interès en el que pogués dir el rei Joan Carles. La veritat, no crec que aportés cap reflexió. A més, és una entrevista absolutament pactada i com es demostra amb el que deia el Lluís amb el tema del rellotge, que va començar a sortir ahir, que es veia clarament que una entrevista de 20 minuts no pot ser que el rellotge avanci 50. Doncs, per tant, era evident que qualsevol cosa de les que pugui dir, per mi, té poca transcendència, més enllà de la visualització de que segueix estant anys llum del que realment passa en la ciutat i pot dir que li preocupa molt l'atur, però en el fons qualsevol de les mesures que ell pugui proposar estan anys llum de solucionar els problemes. I respecte a ahir, jo crec que es demostra una altra vegada el sense sentit de l'existència de l'exèrcit espanyol o d'aquest exèrcit espanyol que s'entén com el garant de la unitat quan ningú sap ni de quina unitat parla ni exactament què fa. És a dir, parlar de que les Forces Armades i la Guàrdia Civil garanteixen la seguretat i la defensa d'Espanya, jo em pregunto en què i si per fer això realment s'han de destinar els milers de milions d'euros que es destinen anualment en una situació de crisi. És a dir, parlar de que en una situació de crisi l'exèrcit i la Guàrdia Civil han de ser encara més els garants de la seguretat, jo crec que és un insult per la ciutadania amb els diners que es destinen a aquestes dues forces i sobretot a l'exèrcit davant les retallades i les situacions dramàtiques que està vivint la ciutadania. Per mi, ahir era un autèntic, en el fons, insult per la quantitat de famílies que ho estan passant malament i que el 2013 encara ho passaran pitjor.
Mirant una mica el discurs, jo sí que ho vaig veure no el moment que ho va pronunciar, sinó ho vaig veure després per internet.
Perquè el discurs de la Pasqua Militar, vol dir.
No, el discurs...
L'entrevista.
L'entrevista, que era com un discurs.
L'entrevista, perquè sembla...
Eren respostes molt curtes, potser amb poc contingut.
No, però a mi em sembla molt interessant. És a dir, a mi m'agrada seguir perquè el rei, es vulgui o no es vulgui, és una persona molt important en l'engranatge de l'estat espanyol i, per tant, convé escoltar-lo per veure què diu, què no diu i com afronta els problemes, no? Per tant, jo, d'entrada, desqualificar una intervenció, prefereixo escoltar-la i després treure les meves conclusions.
També és situar-la en el paper que li correspon al rei, que és institucional.
Clar, jo què veia en aquesta entrevista? Aquesta entrevista va ser sol·licitada per la mateixa Casa Reial a la televisió espanyola. Aleshores, què hi havia darrere això? Doncs una finalitat, apropar el monarca al poble perquè s'havia allunyat després de tota una sèrie de situacions bastant doloroses per la monarquia, com tot el tema de, què sé jo, des de la cacera Boança, etc. No? Per tant, apropar. Però què va aconseguir? Que l'entrevista amb Jesús Hermida l'únic que va ser és mantenir-lo a distància, perquè era tan acaramelada d'una entrevista tan poc periodística que realment també entenc que no és fàcil fer una entrevista periodística. Víctor Lamela deia a La Vanguardia ahir que realment si hi ha algú que no voldria entrevistar seria el rei, perquè no es pot fer una entrevista al rei. És a dir, tallen per tot arreu de tal manera que no hi hauria possibilitat.
I és difícil també no estar en una posició com de respecte...
No, és que això, si un periodista no està en posició de respecte, que no faci mai l'entrevista.
Em referia jo, no he acabat, un respecte diferent al d'altres entrevistats.
Però és igual, pot ser molt respectuosa, però pot ser molt clara.
Incisiva en els temes...
Per exemple, quan el rei diu que el problema que l'Estat encara no ha culminat el seu procés de vertebració, a mi la pregunta era, i què vol dir amb això exactament?
I a què es refereix,
exacte. És una pregunta superrespectuosa, però, clar, allò era un punt clau de l'entrevista, dir, no ha culminat el procés de vertebració. Vostè què entén, doncs, per això?
O quan diu polítiques rupturistes equivocades, a què es refereix, també?
Però això és sortir-se del guió. Que una entrevista...
Potser sí que hagués estat dins el guió, perquè tampoc era introduir una pregunta més, una pregunta d'un tema diferent, sinó aprofundir només el significat del que diu, que no és fer una altra pregunta, no? Això, per mi, seria un tema interessant. I, clar, el rei, hi ha una cosa que... el problema que me preocupa és que el rei és de l'Estat espanyol, sí o no. Aleshores, si és de l'Estat espanyol, ha d'enfocar el tema des de l'Estat, no des del partit. I reflectia més la visió del Partit Popular i una mica del PSOE...
Del govern que de
l'Estat. I això, per mi, és un punt preocupant. Perquè, realment, si ha de ser de l'Estat, ha de parlar des de l'Estat. I només un detall. Per exemple, vaig escriure un article sobre això abans del discurs nadalenc del rei. Vaig dir el discurs nadalenc del rei, no? Fent la referència a la pel·lícula El discurs del rei. No?
Sí.
I aleshores, per exemple, el rei hagués estat i hagués donat un missatge subliminal magnífic a tot el país si, per exemple, el seu discurs, ell és l'Estat espanyol. El castellà és una llengua d'Espanya com podia ser el català, el gallec i l'euskera. Vist des d'aquesta òptica. Aleshores, si ell hagués fet el discurs, majoritàriament, si es vol, en castellà. I després, fet a les altres llengües de l'Estat espanyol, subtitulades en castellà, hagués donat un missatge que les quatre llengües són de l'Estat espanyol. Ara la gent considera el castellà la llengua d'Espanya, maldita espanyola en aquest context, i les altres residuals de territoris que només són una amenaça per la integritat del castellà. Aleshores, clar, aquest plantejament, per exemple, hagués estat una magnífica lliçó de convivència democràtica, però, clar, què va fer? El de sempre.
A veure si persones com vostè poden assessorar algun dia el rei.
Jo faré una pregunta. Realment ens seguim creient que el rei és el rei de l'Estat espanyol? Jo crec que això, o sigui... És mentida, és el rei d'Espanya, i això ho hem de tenir molt clar, i ell defensa...
Espanya...
Espanya ha estat espanyol.
No, en el concepte, o sigui, per això faig el matís. O sigui, és el rei d'Espanya, de la Espanya...
Unida, i no de l'Espanya plural.
No seguim creient que el podem canviar, vull dir, ell és això, perquè en el fons ha estat educat en això i creu en això.
Bé, però també podem donar-li un vot de confiança, no?
Igual que, per exemple,
amb 30 i pico d'anys de regnat no ha mostrat cap altra cosa.
Perdoni, senyor Grau, que volia parlar.
No, jo em pregunto, a veure, seguint una mica aquesta la línia dels contertulians, de que, en quant a la figura aquesta de rei de les Espanyes, no sé si té en compte, un de tindre en compte des de Catalunya, el príncep, és príncep de Girona, també, em tinc entès, no?
El príncep Felip és príncep de Girona.
Bé, doncs llavors, pensant una miqueta en el futur, el rei potser s'hauria de plantejar això, sinó a veure si vol ser només rei de... O si vol ser rei de la pluralitat d'Espanya o simplement de l'Estat espanyol, com esteu dient. Però, bueno, jo penso que això és una mica secundari. Jo penso que està seguint una miqueta la línia que està marcada des de fa dies en quant a aquesta unitat amb aquesta entesa, diguéssim, que sobretot que no hi hagi desvertebració, que és una miqueta la paraula que també posàvem per davant. És a dir, penso que està una miqueta la sensibilitat d'aquesta catalana per damunt de tot. Això en quant al tema del rei. En quant al discurs de les Forces Armades o el tema de les Forces Armades, jo em penso que amb l'actualitat, evidentment, com deia abans l'Eulàlia, també això està totalment de passat. És a dir, si estem parlant, o hauríem de parlar d'una Europa unida en la qual doncs, ja hi ha un exèrcit en el qual teòricament ha de protegir els països, i lo de la protecció nacional, evidentment, ja sona una forma bastant de passada. I des de la quantitat de despesa que hi ha en aquest aspecte, amb quan vulguer modernitzar i no sé què, és a dir, amb la crisi que estem passant, jo penso que sí, efectivament, hi hauria una reflexió a fons de despeses, quan està parlant precisament d'això, de mesures d'estalvi, doncs aquesta fora una prou interessant per tenir-la en compte davant de la crisi en la qual ens trobem, malauradament.
Hem de tenir en compte que el pressupost, en els pressupostos 2012, el pressupost de defensa va augmentar.
El del 2012,
què passa amb el del 2013? Encara no ho sé, però el del 2012 va augmentar quan tota la resta estaven disminuint i estaven dient que les retallades eren necessàries, etc.
Em sembla, ja ho comprovarem un proper dia, que el 13 no ha augmentat i em sembla que ha disminuït una mica, però vaja.
Però bueno, és el que disminueix. Si el 13 ha disminuït, sempre és el que disminueix menys. I de fet s'ha d'avaluar més enllà dels números que ells donen, perquè sempre hi ha partides indirectament de defensa en qualsevol dels altres ministeris.
Sí, Lluís Serra, s'havia quedat sense dir alguna cosa.
No, sí, hi havia, jo veig que aquí hi ha un cert narcisisme, no?, de les Forces Armades. Per exemple, el discurs del rei ahir, a la Pasqua Militar, que és un discurs molt breu, les paraules més pronunciades i que són la clau del seu discurs són, en primer lloc, defensa, després Espanya, després militar. La qual cosa és comprensible, defensa militar d'Espanya, càrrec d'aquí, de les paraules que venen a continuació, Forces Armades. És a dir, que aquest és un... I, per exemple, la paraula ministre surt tantes vegades dues com la paraula societat. Aleshores, clar, hi ha un ensimismament de les Forces Armades pensant que només elles generen per elles, no? Estan al servei de la societat. I això no queda reflectit, per exemple, en l'estudi lingüístic del discurs, el discurs, les paraules, etc. Per tant, això seria un tema preocupant. Respecte al pressupost, per exemple, una piulada d'Oriol Junqueras deia que si durant 3 mesos el que es destina a l'exèrcit no es destinés res en aquests 3 mesos, doncs resultaria que a Catalunya faria, no caldria fer cap retallada, de les que socialment. Aleshores, hauríem de veure...
Són uns 47 milions, uns 47-50 milions d'euros al dia.
3 mesos, sí. 40, 3 mesos? Prop de 50. Sí. Aleshores, doncs, el tema aquest s'està... Per no fer patir l'exèrcit, es fa patir la societat, quan l'exèrcit està al servei de la societat. Clar, i després aquests discursos, a mi el que m'interessa és a qui van dirigits. No? Jo penso que hi ha 3 sectors a qui van dirigits els discursos, aquests de Pasqua Militar, o 3 o 4. Un, el mateix exèrcit, per calmar-lo, perquè vegi que té tot el suport institucional. Després va a l'extrema dreta madrilenya, mitjans de comunicació, etc., que són els que estan demanant sang contínuament, un darrere l'altre, en els discursos, mireu si no la premsa, els mitjans, etc., de Madrid. Després és un toc d'atenció a Catalunya, per si se surt del guió, i després també les altres classes mitjanes per dir que nosaltres controlem la situació. Però, clar, en cadascuna d'aquests quatre destinataris, la intensitat és diferent. I el missatge és una mica diferent.
Bé, deixarem el tema de la Pasqua Militar, del rei, etc. I parlem, ja que vostès parlaven també de números i de xifres, de les rebaixes. Les rebaixes comencen amb descomptes importants i amb una previsió optimista dels comerciants. Ens ho ha dit ara fa uns minuts el president de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile. Vostès compren de rebaixes o creuen que és una bona aposta per la dinamització econòmica i la millora de la situació?
Senyor Grau, president. És que és una mesura gairebé indispensable per poder tirar endavant, perquè... A veure,
és quan la gent no compra habitualment, no compraria, no?
Sí, clar. No compraria, és que realment, doncs, la gent aprofita precisament per poder subsistir d'alguna manera. A veure, jo el que puc dir, per exemple, aquests dies de cara a Andorra, que és una mica del meu àmbit, no, hi ha hagut moltíssima gent, les rebaixes han començat ja durant totes aquestes festes i, evidentment, s'ha notat, amb aquest aspecte de les rebaixes s'ha notat, i segons diuen els comerciants, efectivament sí que ha tingut efecte i s'han aprofitat el qual no vol dir que estiguin ni al nivell de l'any passat, per exemple, ni al nivell de fa dos anys, encara menys. És a dir, sí que s'ha notat que la gent ha comprat més del que potser és habitual, però no els nivells de què es comprava, per exemple, com dic, l'any passat o fa dos anys. O sigui que es nota d'alguna manera, tot i així, que la crisi hi és. O sigui, la gent no té la disponibilitat per poder gastar.
Bueno, el tema de les rebaixes, hi ha dues maneres d'enfocar-les. Un, que és el tema d'algunes zones que es fan, potser tipus Andorra o Madrid i tal, la neoliberalització, per tant, ja no hi ha pràcticament dates de rebaixes, sinó que hi ha rebaixes.
Ja
es trenca tot, la qual cosa, aleshores, no es pot ja equilibrar exactament el valorar aquest tema, no? Però en les parts que, per exemple, aquí a Catalunya, tal com s'acostuma a fer, la rebaixa s'ha de veure, diu, hi haurà un tant per cent menys o més, això s'hauria de veure, perquè jo penso que no és correcte només valorar les rebaixes, s'ha de valorar les rebaixes i abans de les rebaixes. Pot ser que ara la gent abans no hagi comprat tant i s'hagi esperat més que altres anys, per exemple, les rebaixes. Les rebaixes potser podrien augmentar, però hauríem de veure que abans potser s'ha comprat menys. Pot ser que la disminució de la compra prèvia a les rebaixes pugui fer augmentar les rebaixes. Això s'haurà de veure després. Però, efectivament, s'hauria de valorar les dues coses. Perquè pot ser que jo hem vengut molt més aquest any a les rebaixes. Sí, però abans què? Es va vendre més o no? Per mi seria un tema interessant.
És que és tot molt relatiu, perquè, per exemple, amb el tema de preus mateix, a veure, de quins preus es parteix? Perquè és que ja d'entrada els preus que hi havia, per exemple, fa dos anys no tenen res que veure amb els actuals. És a dir, que d'entrada ja el preu diguem-ne, d'origen ja ha baixat per si sol. A partir d'aquí...
O el preu antic de fa uns dies.
Exacte. Sí,
sobre què comparem.
Sí, sí, clar, aquí està el tema de fons. De totes maneres, el que sí que és evident és que la xifra global de vendes, que és el que jo em referia, la xifra global de vendes en relació a l'any passat, per exemple, o fa dos anys, està per sota, de moment. Després ja es veurà, no?, però quan s'acabarà la campanya. Però al principi no té visos de que realment sigui més important que l'any passat, per exemple, no? Vull dir, que es nota la crisi, estem instal·lats a la crisi, es nota, vulguem o no vulguem, rebaixes o sense rebaixes.
Bueno, jo crec que s'ha de notar per força, per més que en rebaixes, o sigui, es pugui remuntar una mica, tot i que no ho tinc molt clar, però el Lluís plantejava allò de la liberalització i que aquí no hi és. Jo diria que si un passejava aquests dies per Barcelona es trobava ja en botigues que es traien descomptes de sota la màniga, previs a rebaixes, per intentar incentivar les compres per Nadal.
Sense dir-hi rebaixes...
No,
i sense...
però era descomptes per no sé què, o sigui, ja trobes descomptes. Bueno,
però avui, avui comença oficialment.
Avui comença oficialment, i per tant és evident que avui començaran...
Pot haver-hi una picaresca, no?
Però, sí, però és que això és arreu, eh?
Sí,
a França passa el mateix.
Evidentment, o sigui... però hem de tenir en compte que és evident que si la crisi cada cop assola més famílies i està... colpejant a més gent, les rebaixes i les compres, etc., disminuiran. Perquè, o sigui, és un peix que es mossega la cua i per tant, les famílies cada cop ho passaran pitjor i, per tant, cada cop, per més que siguin rebaixes, poden comprar menys, per més que s'esperin a anar per rebaixes a comprar. Però sí que és interessant fer l'estudi dels preus i, a mi sempre m'ha sorprès quin és el preu d'origen i quan s'acaben les rebaixes, a quin preu està.
Sí, jo penso que...
Realment... Com s'ho fan, llavors? Si pràcticament rebaixen un 75, un 70 o un 80%, quin és el preu real de les coses, llavors?
No, saps què passa? Jo penso que hi ha un altre factor també aquí, és que s'hauria de tindre en compte, és que les grans marques i les marques normals, diguem-ne, perquè les grans marques en les quals tenen accés la gent amb diners, aquests la crisi no la noten, perquè continua igual. O sigui, aquesta gent el poder adquisitiu continuen tenint-lo.
Aquests no rebaixen, pràcticament.
No, ja, per això dic que dins de la xifra de ventes puguin tindre els establiments en general, doncs aquest és un apartat en el qual, diguem que està una miqueta fora de la crisi. En canvi, el que potser nosaltres estem parlant en termes generals és la gent normal de carrer, la que va a treballar cada dia, etcètera, etcètera. No, aquesta sí que realment es nota, i molt.
Bé, doncs, de les rebaixes hem parlat, i avui amb Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació, amb l'economista Josep Maria Grau i amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, parlem d'altres temes d'actualitat. Ens queden pocs minuts, però els volia demanar que comentessin alguna cosa sobre el cas Pallerols, que avui va a judici, un presumpte cas de finançament d'Unió Democràtica amb procediments presumptament no lícits, aquest finançament d'Unió que després del cas Treball torna a sortir. parlem de finançament de partits polítics, una vegada més.
Home, el que és fort és que surti després de 16 anys. Això d'entrada ja és una animalada de les més grans, perquè ja s'ha desvirtuat tot el que podia ser en aquell moment. Jo pel poc que coneix el tema, perquè aquest senyor justament havia estat residint a Andorra.
I al Pallarols, sí.
Sí. Doncs sí que en un moment determinat estem parlant d'això, de 16 anys enrere, o 17 o 18.
Em sembla que un amic ho és, però sí. Jo diria més de 20.
No, però diguéssim... em refereixo...
Des que va esclatar el cas, vaja.
Des que va esclatar el cas. Abans, o sigui, 18 o 19 anys abans, evidentment, aquest senyor, evidentment, estava agafant tota la part de l'Urgell, que tenia, doncs, unes acadèmies sobre informàtica, amb uns cursors excel·lents, vull dir, el que va fer en la promoció va ser excel·lentíssima, i Andorra exactament el mateix. Cada vegada se creia més, cada vegada s'obrien noves escoles, bueno, semblava que allò era el nou amàs del tema aquest, no? I de cop i volta, doncs, va començar a baixar, no se sabia per què, i llavors, fins que es va destapar tot aquest moviment. Que hi ha de cert en tot això, jo em limito a dir el que he vist, però no sabria dir res més, perquè això suposo que el judici ho dirà.
Clar, evidentment, la presumpció d'innocència també.
Jo, mantenint la presumpció d'innocència, hi ha una cosa que, en aquest cas, no entenc com en molts altres, eh? Si mantinc la presumpció d'innocència, per què arriba el moment que arribo a un acord per pagar una xifra si sóc presumptament innocent? És el camí, sempre en aquests casos...
Tal vegada és per acabar-ho, això, Eulàlia. Simplement tal vegada és per acabar-ho, eh? També,
per tancar-ho, perquè
per
no hi ha...
Cap... Perquè és que si no, no sé... Bueno, ja veus, no 16 anys, eh?
Vull dir. Sí, però no ho sé. A mi això sempre em genera els meus dubtes.
Sí, bueno, jo conec a vegades algun cas que, per exemple, de gent innocent que ha hagut de tancar d'una forma perquè, si no, el dany que li feia era molt més gran que tancar el cas, donant a entendre que podia ser culpable, quan en realitat no ho era, no? Conec algun cas directe, no d'aquest cas, eh? Però hi ha dues coses que volia dir. Una, que estic d'acord amb el senyor, és una justícia. I, en segon lloc, és un tema que encara no s'ha resolt satisfactòriament, que és el finançament dels partits.
Correcte.
Sí, quan no hi ha transparència... poden passar coses com aquesta. Però aleshores s'haurien de veure què passa també en tots els partits.
Efectivament, sí, perquè de casos n'hi ha hagut en uns quants.
Jo afegiria 16 anys més tard, quan hi ha gent que per coses molt menors i amb situacions personals dramàtiques, a la mínima ja està a la presó i complint condemnes. I aquestes persones fa 16 anys que estan... És per Barcelona o a casa seva, tranquil·lament, fent una vida normal, per més que tinguin uns càrrecs a sobre.
Són les contradiccions de la justícia, és evident.
Ho deixem aquí.
Guanyen uns.
Gràcies, Eulàlia Reguant, Josep Maria Grau i Lluís Serra. Fins la propera, que vagi bé.
Bon dia.
Passa ja gairebé un minut de les 9. Els titulars d'última hora amb la Sara Cruz, després del comentari de Josep Miró i Ardèvol. Parlarem de pessebres amb el conegut pessebrista Enric Benavent, que és un dels membres del col·lectiu El Bou i la Mula, i també parlarem de música. La vida en sol fa això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica, conegut com a Cas Pallarols, arriba avui a judici després de 16 anys. Al banc dels acusats hi seuran l'empresari Fidel Pallarols i també la seva esposa, Lluís Gavaldà, director general d'Ocupació, Dolors Llorenç, subdirectora d'Ocupació, i Vicenç Gavaldà, secretari d'Organització d'Unió durant els anys 90. La Fiscalia els demana preus d'entre 7 i 11 anys de presó i fins a 11 d'inhabilitació. I avui comencen les rebaixes d'hivern marcades per descomptes agressius que intentaran compensar el descens que hi ha hagut en les vendes d'aquest any, influït sobretot per la situació econòmica i també per la pujada de l'IVA. Els comerços engeguen aquesta campanya de rebaixes amb descomptes de fins al 50% de mitjana i en alguns casos fins al 70%. Marxem a l'exterior. El president de Síria, Bashar al-Assad, va aparèixer ahir en públic després de 7 mesos de no fer-ho. Al-Assad va deixar clar que manté la línia dura i preveu la via militar com a única sortida a la guerra civil que viu el país des de fa gairebé 2 anys. Cap concessió a la negociació de moment, tot i que al-Assad ha ofert el seu propi full de ruta per posar fi a aquest conflicte. En esports, el Barça va derrotar ahir l'Espanyol al Camp Nou per 4-0 en una mitja primera hora trepidant amb gols de Xavi, de Messi, de penal i de Pedro, que en va fer 2. El Real Madrid, per la seva banda, també va guanyar el Real Societat al Bernabéu per 4-3. Per cert, que Messi i Iniesta i una representació del Barça viatgen aquest matí a Zúric, on aquesta tarda es coneixerà el guanyador de la Pilota d'Or 2012. Leo Messi és el gran favorit d'endur-se-la un any més. I quan passen 3 minuts i mig de les 9, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com estan les dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró, bon dia, bon any, endavant.
Bon dia i bon any. Enguany, millor dit que el passat, la xifra de dones mortes per la seva parella ha estat de la més baixa en dècades, tot un rècord. Només 46... amb 4 casos pendents de concloure la culpabilitat. La comparació amb els anys precedents és molt avantatjosa. 61 al 2011, 71 al 2010. Ja s'han alçat veus que han atribuït aquest resultat a la crisi. I és que la crisi serveix per tot. Quan no se sap ben bé què passa amb una cosa, surt la paraula demiúrgica. Però en si mateixa la resposta és massa genèrica, no ens diu res d'explicatiu. La pregunta, en condicional, seria aquesta. Per què la crisi econòmica hauria de reduir tant els feminicidis de parella? I per què, si és així, no ho va fer en els anys anteriors, els 2011, el 2012, en què també la davallada econòmica era molt forta? Atenció, no dic que no sigui la causa. Dic únicament que cal demostrar-ho amb elements, amb termes més concrets. En contrapartida, si hi ha un fet evident, clamorós, l'últim any és el que s'ha parlat, escrit, publicitat menys sobre la violència de gènere. Se li ha donat menys canxa, si em permeteu l'expressió. Ja no és un protagonista. El resultat és que ha disminuït no únicament els morts, els homicidis, sinó també les denúncies. I és que, com succeïa amb el cas d'ETA, la discreció en el fet, que no vol dir la censura, sinó tractar-ho d'una manera proporcional, en el cas del feminicidi de parella, el resultat també ha produït un arronsament. I és que si no es desorbiten els plantejaments, si no es presenta cada dia de cada setmana aquest fet com la conseqüència estructural de la relació entre l'home i la dona, sinó com el que és una patologia humana que obeeix a causes concretes que cal abordar científicament i no des de la ideologia feta política, si no es fa així, aleshores els resultats són els que hem vist en el passat. I quan les coses retornen a la, diguem-ne, normalitat, podem veure que tot pren una altra proporció. Ho reitero, amb retard, però que tingueu un bon any.
Música, actualitat, reflexió i servei.
Tot el que vols de Ràdio Estel també a www.radioestel.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 7 de gener, la Gran Gala Strauss al Palau de la Música Catalana. El tradicional concert d'any nou de Viena, consolidat ja a casa nostra com una cita per gaudir amb tota la família. Interpretat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrana amb la soprano Zanat Baktay i una parella de ball. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'apunt ara mateix.
El periodista manresà Genís Cinca va rebre ahir a la nit a Barcelona el Premi Josep Pla de Prosa en català per l'obra Una família exemplar. El guanyador de l'any passat havia estat Rafael Nadal amb una novel·la autobiogràfica en què repassava la seva infantesa a Girona. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, el veredicte es va donar a conèixer durant la tradicional nit literària del Dia de Reis i es va imposar els 27 originals que s'hi van presentar en aquesta 45a edició. El jurat d'aquest certamen fou integrat per Sebastià Alzamora, per Berta Bruna, Rosa Cabré, Antoni Pladevall i també Àlex Susana. Parlem els propers minuts amb el guanyador del premi, doncs el Premi Blanc, Genís Cinca. Molt bon dia, Genís, i en primer lloc, enhorabona pel guardó.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia i moltes felicitats, també.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Com es va desenvolupar la vetllada d'ahir a la nit i sobretot el moment en què es va conèixer el nom del guanyador?
Doncs imagina't, amb molts nervis, sense menjar res del que tens al davant i esperant el desenvolupament de tot el plegat, amb molts nervis, molta inquietud i, en fi, és un moment complicat, eh?
Es tracta d'una tragicomèdia sobre l'enfrontament entre dues grans nissagues, com vas explicar a la Manresa actual, i a més una sàtira hilarant que reflecteix la
Manresa i a Tortosa.
També a Tortosa succeeix. Per què vas triar... Per què vas triar aquesta temàtica?
Perquè em fascinen la història de les famílies, dels arbres genealògics, aquesta importància a vegades tan sobreactuada de les famílies respecte a la seva pròpia història, i em fascinava, volia imaginar què passaria si hi hagués un casament d'un noi i una noia d'una banda i de l'altra, és el que succeiria amb dues grans nissagues, perquè tu saps molt bé que quan es produeix un casament, en general, una família domina l'altra, però quan totes dues són molt poderoses, quina és la que domina aquí? I aleshores això és el que succeeix a la novel·la. És molt divertida pel lector, però pels que ho pateixen no tant, perquè, esclar, realment ho pateixen, entens?
Clar, explica una mica, doncs, de què tracta la novel·la, així més detingudament.
La novel·la es basa, sobretot, en aquest casament entre aquest noi i aquesta noia, sense que tinguin en compte que la seva decisió afecta molt més enllà d'ells mateixos. Hi ha una família al darrere, hi ha una altra família al darrere, hi ha la sogra, hi ha els germans, hi ha els tiets, hi ha una sèrie de peculiaritats que en un casament, com passaria a qualsevol casa, acaba afectant molt a la parella i a la decisió. Sobretot, la novel·la tracta de fer una reflexió de cadascú molt profunda a l'hora de prendre decisions a la nostra vida. Mm. A prendre decisions seriosament sobre les coses serioses. Perquè a vegades jo tinc la impressió que la gent es precipita en assumptes personals que són molt importants, no?
També, doncs, temes que afecten i que interessen...
Una altra cosa molt important. Sí. Quan has pres aquesta decisió, després t'adones, quan t'adones normalment que és la decisió equivocada, és massa tard. Uh-huh. Jo crec que la diversió de la novel·la és aquesta, uh-huh. que el lector s'adona que tot plegat no té volta enrere, que ja t'has casat i que realment aleshores desfer l'embolic és molt complicat i a vegades impossible. Perquè saps molt bé que quan encara que et separis o et divorciïs, allò segueix lligat d'una manera o d'una altra. Uh-huh. I l'has feta grossa, entens? Uh-huh.
Vas parlar d'oferir la novel·la com un antídot contra l'ensopiment a la tristesa que enveix la persona a l'Europa actual. Una frase...
Molt bé, molt bé, sí, sí.
Sí,
sí, la veritat és que... Perdó, estic una mica empiocat d'ahir la nit perquè...
M'imagino que has dormit poques hores.
He dormit dues hores i la veu a vegades se'n va. Però aguantaré bé. Escolta'm, t'explico que una de les dues famílies té una semblança física amb rates, amb rosegadors. Això és fet d'aquesta manera perquè jo em sento narrativament hereu i molt proper de l'Albert Camus, mm-hmm. de l'autor de La Pesta.
Sí.
Aleshores he volgut anar més enllà de La Pesta de l'Albert Camus, que com sabeu va morir prematurament per accident de cotxe, no va poder acabar la seva obra, i aleshores el que he fet és una mena de continuació de La Pesta, com si l'Europa actual estigués assetjada per un altre tipus de pesta, però basada en l'actualitat. Aleshores aquesta gent s'assemblen a rates.
Uh-huh.
Hi ha una lluita d'una família, que són els bons, diguéssim, contra els dolents, que són aquestes rates, no? Mm. I així es desenvolupa la novel·la i aquest homenatge pòstum a l'Albert Camus.
Recordem que l'obra Una família exemplar estarà a la venda des del 7 de febrer. Hem conversat amb un dels guanyadors de la nit d'ahir, amb Genís Cinca. Recordem que l'altre és Sergio Vila San Juan, guanyador del Premi Nadal. Sempre formeu un tàndem, no?, els dos guanyadors d'aquesta nit literària. El de...
La veritat és que és un bon... Va estar bé, perquè la seva novel·la i la meva no tenen res a veure. La seva està basada en una història real i la meva no. Ell és un tipus de periodista... a més de caire cultural i de crítica literària, i el meu és un periodisme més d'investigació. Són molt diferents i això ens conjumina perfectament.
També enriqueix la iniciativa.
Sí, de fet, a la roda de premsa va produir un moment molt curiós, perquè, esclar, jo com que soc periodista per de formació professional, el vaig acabar entrevistant amb ell, perquè la veritat és que em semblava molt interessant, entens? Perquè em venien ganes de fer preguntes.
Uh-huh.
I, clar, això també entre col·legues, doncs, en fi, està molt bé. I sí. És curiós, per cert, deixa'm que t'ho destaqui, que la narrativa la comencin a fer els periodistes.
Uh-huh.
Abans, temps enrere, dècades enrere, tu coneixies un escriptor que era un escriptor pur i dur. No feia res més, era un narrador. Avui dia això s'ha amplificat. S'amplifica, no sé si pel fet de la globalització aquesta tan bèstia que estem vivint o perquè realment avui dia has de fer de tot. I la narrativa, tal vegada, és una mena de complement al periodisme, no?
Uh-huh.
No sé ben bé com... Ja m'ho has agafat, eh?
Però bé, en tot cas, tot és escriure, reflectir coses, històries...
Exacte, és com si no en tinguéssim prou... De fet, soc del parer que els diaris estan pràcticament desapareixent en el format en què normalment els hem conegut.
Uh-huh.
I això fa que, com a comunicadors, necessitem altres formes d'expressió.
Uh-huh.
Sobretot altres formes, altres formats, i veig aquí que el format clàssic del llibre signat per l'autor... esdevé potser com la fórmula màgica que permet expressar una sèrie de coses i reflexions que no et permet un altre tipus de suport.
Hem parlat amb el periodista manresà Genís Cinca, nou Premi Pla, amb la seva obra Una família exemplar. Gràcies per haver-nos atès, eh?
Molt bé, cal dir... vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies. Cal dir als oients que vulguin doncs, més informació teva, que disposes d'una pàgina web actualitzada on hi ha molta informació de la teva obra, que és a www.genís5.com. Allà trobaran molta informació.
T'ho agraeixo molt.
Adéu-siau.
Perquè la novel·la no surti del 7 de febrer.
Ens haurem d'esperar el 7 de febrer.
El 7 de febrer.
Clar, perquè això ara és una mica estrany, però... En fi, clar, forma part de, del
sistema, de l'editorial Destino, és clar.
Enhorabona, Genís.
Adéu-siau, una abraçada i bon dia.
Merci, gràcies, una abraçada a tots. Adéu.
Una pausa i de seguida parlem de pessebres. Passen 3 minuts d'un quart de 10.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
L'altra cara del dia.
Acabem d'iniciar el 2013. Es commemoren 150 anys de la creació de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, la primera entitat de Catalunya considerada l'origen del pessebrisme associatiu català. Antoni Comalat, tresorer de l'entitat, ha explicat que és una associació pionera a Catalunya i també a Espanya i ha destacat que fomenta i ajuda una realitat religiosa, però també una tradició cultural molt important a Catalunya, el pessebrisme. A motiu d'aquesta efemèride, la Federació Catalana de Pessebristes ha organitzat més d'un centenar d'activitats per aquest 2013, unes activitats que es desenvoluparan fins a finals d'any, entre exposicions sobre el pessebrisme arreu del món, concursos escolars, mostres de diorames i simposis internacionals. Aquest tipus d'activitats també es fan habitualment durant l'any amb els més de 200 socis de la mateixa Associació de Pessebristes de Barcelona. Comalat considera que és important adaptar el pessebre a la forma de fer d'avui dia. Estem intentant contactar amb Enric Benavent, que és és membre del col·lectiu El Bou i la Mula, pessebrista, autor de diferents treballs i diversos llibres. Ara fem una pausa i intentarem contactar amb ell després d'un diàleg sobre bioètica que us oferirem els propers minuts.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 9:15 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Divendres més el diàleg sobre bioètica. Avui volem parlar de la defensa de la vida en general, perquè després d'uns anys d'oscil·lacions, aprovacions de lleis contra la vida en el context espanyol i europeu, lleis a favor de l'avortament, lleis a favor, per exemple, de tot el que són les tècniques de reproducció assistida, que en alguns casos comporten la manipulació d'embrions, doncs davant de tot això, la societat està, podem dir que, madurant èticament i està rebrotant aquesta defensa de la vida a Occident. Així ho constaten alguns experts a partir d'escrits que comentarem durant els propers minuts. Ens acompanyen Isabel Viladomiu, psicòloga clínica. Hola, bon dia.
Bon dia.
I també Xavier Sobrevia, metge sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, la defensa de la vida rebrota a Occident. Per què ho podem dir, això? Perquè hi ha fets,
porque, no? Sí, hay como pequeñas luces que se encienden. Hay encuestas de opinión que están reflejando un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia. Estos son, pues, un tanto por ciento muy pequeño, pero que sí señala que hay iniciativas legislativas, cívicas y jurídicas que están produciendo un vuelco a favor de la protección del derecho a la vida de los no nacidos y de respeto a la vida, especialment en Estados Unidos i en Europa.
Sí, als Estats Units tenim dades de que l'any 95 el 56% estarien a favor de l'avortament.
De la població nord-americana.
En general, sí, actualment doncs, estem al 41%, és a dir, ha descendit un 15%, per tant, ha deixat de ser majoria, no? Això és una dada com molt esperançadora, i també tenint en compte que dintre de l'ambient demòcrata i d'altres polítics independents, no només de l'àmbit republicà, que potser seria més afina a defensar la vida tradicionalment, doncs també veiem persones doncs, en aquesta línia. No? Allà com hi ha molta més independència dels partits polítics i no tenen tanta disciplina de vot... I coses
hi ha més transversalitat, oi?
Molta més transversalitat i és diferent. I això també passa a la transversalitat aquesta a França, Itàlia i altres països molt propers a nosaltres, que a vegades no ens arriba, però que sí que també realment doncs, hi ha això, gent de molt de dretes que a vegades no és gaire respectuosa i gent d'esquerres doncs, que diu això, o sigui, crec que no va per aquí. La cosa,
aquí
no?
Tenim algun cas com el de l'exsenadora socialista Mercedes Aroz, no? Que va comprometre's molt obertament amb la defensa de la vida i la família.
Sí, home, aquí també està en aquesta mesura fins a quin punt també això és una conseqüència molt immediata d'una conversió personal, diguem-ne, no? I a vegades en algunes persones això que... Ara penso en un capellà amic meu, no? Que això també era molt... diguem-ne, doncs ateu i molt contrari a tot i tal. I clar, dius, bueno, quan canvies el plantejament de l'esquema, doncs també clar, canvies això, no?
Parla vostè de conversió personal en l'aspecte religiós, després políticament cadascú pot tenir en temes opinables determinades idees que poden ser variades, no? Ja ho sabem, no?
Sí. Llavors, estem en aquestes situacions. Alguns països com Itàlia ja fa temps el referèndum sobre el tema de fecundació in vitro doncs va mantenir una llei que era bastant restrictiva i en aquest sentit doncs, defensant els embrions. A nivell d'Hongria, doncs, fa poc doncs, també el Parlament en la seva Constitució ha aprovat el que es defensi la vida humana des de la concepció. I també veiem a Rússia, en general, una política, primer, de restringir les adopcions internacionals, en certa manera, perquè hi ha un descens demogràfic important, i també d'intentar afavorir, potser no han prohibit, no s'ha prohibit, però, en certa manera, d'animar que les dones doncs, tinguin més recursos, donar-los una nova perspectiva i respectin la vida humana que s'ha iniciat.
Uh-huh. Bueno, quizá las iniciativas más importantes a nivel legislativo que en referencia a la defensa de la vida, hay en una resolución del Consejo de Europa del 7 de octubre del 2010 a favor del derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Que, claro, este es un apoyo fuertísimo
molt
a la libertad,
això.
A la libertad de conciencia, ¿no? A la libertad religiosa. Es
fins i tot allà on hi hagi lleis que atempten contra el dret a la vida.
El primer derecho humano que actualmente está tan en boga, porque todo el mundo hay como un rechazo grande a los cristianos en países, bueno, pues asiáticos, etcétera, ¿no? Persecución de... Pues Europa dice que existe este derecho a la objeción de conciencia de los médicos. El médico se puede negar a hacer una actuación que vaya contra sus principios,
A més,
el
això
principio de defensa de la vida.
A més, això no és una qüestió religiosa, la defensa de la vida. Bueno, és totalment aconfessional, en aquest cas, a més, no?
Però vaja. Lo que pasa es que sí que se intenta...
Sí.
Que esto es peligrosísimo, porque no es una objeción de... o sea, en la calle te dicen, no, es que tu defensa de la vida es una opción religiosa, como si... la vida no la tuviera que defender todo el mundo.
Clar,
no?
Clar. Una cosa és que els cristians ho tinguem clar en aquest aspecte i els bisbes hagin donat moltes mostres d'això, però,
sí.
Però vaja, és una qüestió oberta, no?
Bueno, otra sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, mucho más próxima del 2011, desautorizó el uso de embriones humanos para investigación y obtención de patentes, declarando que la vida humana empieza en el momento de la concepción. O sea, ya llevamos dos sentencias extraordinarias.
És la de és dir, aquí hi va haver-hi tota una querella, en certa manera, de Greenpeace d'Alemanya, no? Que va ser la que...
Ho vam comentar aquí, si no recordo.
Contra, diguem-ne, un investigador, doncs, amb aquesta intenció de patentar també els seus descobriments, la seva metodologia d'investigació en embrions, i la sentència és molt contundent, no? En el sentit que cal respectar la vida des de la concepció. No? Això s'hauria d'anar aplicant a les legislacions particulars de cada país. I
per tant...
això va sortir un manifest, si no m'equivoco, el 25 de març, de científics, entre els que hi havia Nicolás de Jové, i una mica dient als polítics, escolteu, que hi ha això aquí sobre i s'hauria d'aplicar, no?
Per tant, un augment de la sensibilització en l'opinió pública, amb exemples com els que ens ha posat el doctor Sobrevia dels Estats Units i l'avortament, no? S'ha baixat els que són partidaris de l'avortament. Sentències judicials i lleis.
I en un article de fa alguns mesos al País, justament atribuïa aquest canvi, aquest descens, diguem-ne, a favor de l'avortament i augment del favor de la vida, doncs, a l'ús de les ecografies. Certament sí que és un gran instrument que pot ajudar a veure el que hi ha. Cada cop més ara doncs, se'ls ofereix als pares fer la pel·lícula del nen abans de néixer.
Sí.
I en aquest sentit, doncs, realment sí que dius, bueno, lamentablement és allò de ojos que no ven, corazón que no siente. I moltes vegades la ignorància va portar a situacions de l'avortament.
Aquest article que vostè refereix al diari El País al juny, des de la visió dels que estan a favor de l'avortament o de la seva legalització, doncs es constata que hi ha una ofensiva antiavortament ben organitzada fins i tot i amb resultats, no?
Jo no faria servir termes bèl·lics.
Bé, això deia El País, No ho fem servir nosaltres, sinó...
Jo penso que aquí cal anar sense acritud, amb molt bones maneres, intentant doncs, fer conèixer la veritat de les coses, intentar doncs, que la gent doncs, surti de la seva ignorància i endavant.
Sí, ens hem quedat a la meitat.
Sí, endavant, ràpidament.
Quedava només a fer aquest últim apunt d'una resolució de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que protegeix el malalt terminal. O sigui, per un costat, objecció de consciència, sí al metge que vol objectar, en segon lloc, no a la producció d'embrions, i aquesta tercera resolució, quan hi ha un problema amb un malalt terminal que demana doncs, l'assistència al suïcidi o l'eutanàsia, sempre a favor de la vida. Dice, en caso de duda, la decisión siempre debe ser provida y a favor de la prolongación. Por tanto, también en el final de la vida como una protección de los enfermos terminales.
Això va promoure molt un diputat italià a nivell d'Europa, doncs, perquè és important, no?
El gran principi, la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural, sí. Per tant, això inclou tot, eh?
Sí, entonces hay algo que, en referencia a lo que hacías en este artículo, de esta llamada, que se están organizando la gente provida. No.
Utilitzava la paraula ofensiva, però no la compartia.
Hay una muy buena, es la de una iniciativa ciudadana que pronto la conoceremos porque se tendrá que apoyar, de Jaime Mayor Oreja y el italiano Carlo Cassini, ¿eh? Que van a solicitar firmas para Parlamento Europeo y mayor protección de la vida. Es una buena forma de colaborar, quien quiera, indudablemente, en estas iniciativas a favor del respeto a la vida.
Es una especie de iniciativa legislativa popular, potser n'han conegut d'altres, diguem-ne, de molts temes, però a nivell europeu.
I avalada per aquests dos eurodiputats, un italià i un espanyol, com és Mayor Oreja, que de vegades és notícia per altres temes, però en aquest cas hem d'elogiar el seu compromís a favor de la vida. En altres temes no ens hi posem, però en aquest, molt clar. Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Bon dia, fins divendres vinent, si Déu vol.
Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
En el web radioestel.cat us proposem des d'avui una enquesta on us preguntem quants euros teniu per destinar a les rebaixes. Podeu respondre si entreu en el web www.radioestel.cat avui i durant els propers dies, si podeu. S'acaben les festes de Nadal i amb aquests dies els regals, els bons àpats i les trobades familiars donen pas a les rebaixes que formen part de l'escenografia urbana d'aquests propers dies, de fet, durant les properes 6 setmanes. L'exemple són les rebaixes del Cort Inglés, unes rebaixes que són com han de ser. Per obtenir-ne tots els detalls, hem contactat amb el director de Relacions Externes del Cort Inglés, Josep Pintó. Senyor Pintó, bon dia i bon any.
Hola, bon dia.
Com va aquesta obertura de rebaixes?
Pues mira, fa just un parell de minuts que acabem d'obrir les portes, és a dir, que acaben de començar ara mateix. Oi, home, no estàvem per l'hora que és, 2:15 del matí, no estava malament la quantitat de persones que havien esperant l'obertura. Esperem que sigui molt positiva la rebaixa d'aquest any.
Ho esperen vostès, altres comerciants, i la imatge ja és molt clàssica, no?, amb les persones fent cua i entrant als grans magatzems.
Sí, hi ha moltes persones, com és natural, doncs, que han vingut abans d'aquests dies enrere, a mirar coses, a mirar productes, a apuntar el preu, i venen avui a buscar-ho, veiem quin descompte té, si té un 30, 40 o 50%, és a dir, les persones saben perfectament, el client cada any sap més el que vol i aprofita, doncs, les primeres hores del primer dia de rebaixes perquè s'acaben, clar.
De quins descomptes podem parlar o quins descomptes podem destacar, senyor Jordi Pintó?
Doncs mira, el descompte va des d'un mínim d'un 10% fins a un ventall d'un 30, un 40, un 50, i hasta puntualment pots trobar alguna cosa amb 70% de descompte. No hi ha dubte que on hi ha el ventall més ampli del descompte és amb la roba, amb la roba. Tant d'home com dona, com joves, com nens.
La roba continua sent l'estrella de les rebaixes, oi?
Sí, 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 la roba és l'estrella. Precisament les rebaixes es van inventar per liquidar tota la roba de temporada per deixar pas a la següent temporada. Per tant, la rebaixa es va crear, és la promoció, la més important, una de les més importants de l'any, i es va crear per eliminar tots aquests estocs i deixar espai perquè en aquest cas la primavera, doncs, que està a la cantonada, pugui vindre i tindre espai per poder exposar els productes.
Una última pregunta al senyor Jordi Pintó, director de Relacions Externes del Corte Inglés, que ja ens ha comentat que s'estan obrint les portes en aquests moments i molta gent està entrant per beneficiar-se de les rebaixes. Ens pot donar algun consell pràctic per als qui vulguin aprofitar bé aquestes rebaixes?
Mira, el més important és que la persona, quan ve a rebaixes, porti o hagi pensat abans a casa què és el que necessita, es faci una petita llista i vingui a buscar allò que necessita. Això és el més important. I naturalment, cada vegada més, la gent està més educada i ho fa d'aquesta manera. Mm. I llavors anar, naturalment, als establiments on hi ha la garantia que la qualitat és la mateixa, que els productes són els mateixos que abans d'ahir i que naturalment, els serveis també, els serveis que ofereix, doncs, amb el que les rebaixes són els mateixos que al llarg de l'any, perquè si a la cap les rebaixes és una promoció comercial, una promoció més, molt important, però és una promoció més de l'any, i els serveis que donen en aquest cas el Corte Inglés són els mateixos que el resta de l'any, sinó que ja s'ha dispensat per els diners, uh-huh, poder pagar amb les diferents targes que hi ha, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Amb la targeta del Corte Inglés, per tant, amb els mateixos avantatges i les mateixes condicions de compra i retorn dels diners en cas que no agradi un producte. Moltes exacte, gràcies. Gràcies per haver-nos atès, senyor Jordi Pintó, director de Relacions Externes del Corte Inglés. Dia important per a vostès i per a molts grans magatzems, dia d'inici de les rebaixes. Bon dia i una abraçada.
Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
Adéu-siau. I ara donem pas a l'Oriol Casals i en una nova edició de La vida en solfa amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i part millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Una de les característiques de la música és la gran diversitat d'estils que existeixen en funció del gust, de l'ús de la música i d'altres factors. Això fa que tothom pugui trobar el tipus de música que més li agrada. I el nostre convidat d'avui ha triat el cant gregorià.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Joan Terrades, de Vilafranca del Penedès, nascut al setembre del 1940, 72 anys. Actualment canto amb l'Escola Gregoriana de Catalunya, l'Escola de Gregoriana de Vilafranca del Penedès, canto amb una coral del Centre Excursionista i m'ocupo també de programar i de fer cantar els cants a les parròquies de Vilafranca els diumenges.
Coneguem la seva història musical.
En El meu record de música és a l'escola i a l'escolania de la parròquia de Santa Maria, que hi havia un mossèn que es deia Joan Vinyet, nebot del famós Lluís Romeu, que havia fet moltes composicions. I va venir a Vilafranca després de la guerra, pel que sigui, i va crear una escolania i llavors allà ens feia cantar. I recordo doncs, les cançons que llavors cantàvem, gregorianes. Era important en aquell temps, als anys 40, 50, entrar a l'escolania era com una cosa doncs, important que es feia aquell temps, no hi havia masses coses tampoc, oi? Nosaltres vivim molt a prop de la Basílica i van en contacte amb aquest mossèn i doncs van dir, home, a veure si pogués entrar el Joan i tal, jo no, els meus pares. Bueno, vaig entrar. I a partir d'aquí, doncs, fent d'escolar i cantant algunes misses, llavors anàvem a la missa de 8 del matí a cantar, que ara ja no es porta això, a missa de 8, i els diumenges la missa principal era a les 9. Llavors fent d'escolar i sentíem a cantar a l'escola gregoriana que hi havia en aquell moment de gent jove, i allò, doncs, mira, va introduir una mica el sentit de la música gregoriana, el sentit de la música, em va començar a agradar, també vaig sentir la música polifònica. Després també a l'escola pròpia, diguéssim, d'ensenyament, havia començat a tocar el piano, a fer lectura musical. No és que fos el més central de la meva activitat, però amb els estudis doncs, anava practicant i em va quedar més el gust per la música. Vaig anar seguint uns quants temps fent lectura musical, piano, però fins als 14 anys que llavors posar-me a treballar a casa i tot plegat, doncs ho vaig anar deixant. L'any 49 es havia fundat a Vilafranca el que en deien Corna de l'Enc, que avui dia és l'agrupació polifònica de Vilafranca. I el vaig anar sentint, però de lluny, fins que vaig ser gran i vaig ingressar-hi, no? I vaig cantar-hi 40 anys. O sigui, la Corna de l'Enc va sortir d'un grup de noies que anava a cantar a l'església i un grup d'homes que també cantaven Nadales. I llavors van dir, home, per què no ho ajuntem i fem un cor? I va durar uns quants anys que es preparaven, doncs, a partir d'octubre, novembre, ensejaven Nadales, llavors feien els pessebres per diferents institucions, anaven a cantar-hi i es trobaven i van fent una festa. Llavors pels carrers, doncs, mira, la gent seguien amb llumets i era bonic, no? I fins que una vegada mossèn Jarc els va dir, home, escolta, per què no feu concerts? I llavors van anar ja ampliant una mica el repertori i van anar fent la seva vida. I llavors, al posar-se ja més com a coral, llavors van posar agrupació polifònica de Vilafranca. Ara va ser per un motiu molt picarès, diguéssim, el posar agrupació, perquè quan hi havia una trobada de corals, sempre relacionaven les corals que hi havia. I el que portava va dir, home, si posem agrupació, sortirem els primers. I per això va ser. Mentretant, va haver-hi també el concili i tot això, que el gregorià es va anar afluixant. I llavors, quan vaig acabar a l'Emili l'any 62, vaig dir, home, m'agradaria cantar a la polifònica i tal. Bueno, van fer les proves, van dir, doncs sí, sí. I vam entrar dos o tres, i llavors, clar, allà hi ha molta vida, avui em recordo, viatges a l'estranger, peces doncs, molt boniques de cantar, concerts de Nadal... Però bueno, després vaig haver de deixar perquè la meva senyora va agafar càncer l'any 2002 i esclar, llavors has d'estar al costat. I bueno, fins al 2005 que va morir, llavors van dir, bueno, va, torna que això. Dic, no, he deixat i he tingut 40 anys. També va haver la sort per la polifònica que va entrar un grup de gent jove, ja ven d'escola que ha fet música, i llavors ho vaig deixar a la coral per aquest motiu. I això del Gregorià, doncs, va venir mossèn Joan Guasch fa uns 20 anys a Vilafranca i li agradava molt el Gregorià. I va dir, home, tota la gent que havíeu cantat, per què no canteu, per què no podíem fer un grup? I, bueno, va anar agrupant una sèrie de gent i van posar-nos a cantar amb ell. I llavors va agafar la direcció el Manel Cervera, que ja és conegut a l'àmbit musical a tot arreu. Ell ja havia dirigit a la primera, bueno, després de la guerra, el primer acord, i va agafar-ho ell, i era, ja em dic, 28 o 30 entre homes i dones.
Salve Regina, mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve.
Vilafranca, Manel Cervera coneixia molt en Pep Quintana. I se li va dir, home, per què no vens a ajudar-nos, que no va molt bé, ens falta una veu i tal. I bueno, sí, sí, van posar d'acord i venir a ajudar-nos. Llavors va dir, home, escolta, diu, a Barcelona estem fent ara el projecte aquest d'una escola de Gregoriana de Catalunya, que en direm, i van dir-nos dos o tres si volien venir aquí. I van venir, i va ser això, incorporar-nos doncs, aquí a l'escola aquesta, que ho dirigeix el Ramon Vilà, ja fa 3 anys que anem cantant, i clar, doncs aprens molt. La idea de l'Escola Gregoriana a Catalunya és conrear i practicar, diguéssim, doncs, el cant gregorià ben cantat. No estem adherits a cap parròquia, però sí que, si ens ho demanen a parròquia, doncs s'hi va cantar. Aquí, per exemple, la parròquia del Remei, sempre ho diem, ho paguem amb misses, ens deixen al local ensejar això, i llavors el mossèn diu, escolta'm, aquesta festa del Remei, veniu a cantar la missa tal, o ara per Corpus fem la festa aquesta, veniu a cantar. I llavors, com que estem adherits també a la FESEC, i és una branca de tota la Federació de Música, i cada 2 anys s'organitza una trobada general de cors gregorians. Fet a Sant Cugat del Vallès, han fet a Montserrat, han fet a Castelló d'Empúries, de Tarragona, a Vic, i llavors bueno, ens reunim 150, 200 cantaires a fer una obra comuna. Llavors, doncs, mira, anem veient per animar-nos una mica, no? Perquè, esclar, normalment són cors petits o gent gran, i bueno, així es veiem doncs, una mica. La simplicitat del Gregorià és molt bonic i tornar a sentir, doncs, no sé, els quiries del Mi Sorbis Factor o el Rorat de Xelidara d'Advent o In Cordis Júbilo, vull dir, de Nadal, no sé. A més a més, clar, ja el repertori és molt més ample, doncs cantes, no sé, Setmana Santa, Pentecosta, Advent, Quaresma... Clar, coneixes una altra manera, una altra música, doncs, que no havies practicat o no havies aprofundit. Són músiques d'aquelles que, de tan simples, agrada això, inclús t'ho diu molta gent, no? Dius que clar, surts d'una audició d'aquestes i aquella tranquil·litat. És bonic també sentir una veu ben cantada, una melodia que en el fons és l'origen de la polifonia també, no? I a més, quan cantes polifonia, doncs veus que tot s'obre molt, molt més ample, no? Vull dir que el contrast és maco. A veure, per un cantó sembla fàcil perquè dius, tothom fa unisó, tothom canta una veu. Però precisament és difícil perquè no pots fallar res, no pots desafinar perquè de seguida es nota, no? La polifonia també, però bueno, mira, aquest és una mica amagat entremig i, no, i passa més desapercebut. A l'escriptura gregoriana, quan és un pentagrama, hi ha 4 ratlles tetragrama i hi ha les notes dibuixades són diferents, no hi ha quasi bé alteracions, només hi ha un si bemol. El to es pot fer el que vulguis, segons vegis el cor com està, pots pujar o baixar i ningú et diu res. I és delicat, és molt més delicat. Una certa manera de tranquil·litat i d'espiritualitat. Si saps el que cantes, és molt bonic. Si primer doncs, t'ho tradueixen o ho veus escrit, t'ajuda doncs, a viure d'una altra manera. I per una altra part també descanses una mica de l'activitat i l'activisme que tens. No? Mira, venim cada 15 dies, cada dimarts aquí a ensejar a Barcelona, a part del que fem a Vilafranca, i quan vens a vegades, ostres, ara has d'anar a Barcelona tota una tarda dedicada a això. Però quan tornes, dius, mira, doncs quedes una mica satisfet, no?
Cant gregorià no és només un cant religiós. El seu ritme i la seva línia melòdica han captivat generacions al llarg dels segles. Veiem què hi podem trobar en un cant d'aquest tipus.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Hi ha un exercici de veu que s'utilitza o s'utilitza de vegades en musicoteràpia, que és el duotoning, que és cantar sons llargs que van d'acord amb la respiració, generalment sobre una vocal, no? I és una mica de la mateixa tècnica que s'utilitza el gregorià. Aquest tipus de pràctiques, com que es fa doncs, inspirant, agafant aire i deixant anar l'aire molt a poc d'una forma lenta, logren una gran relaxació perquè la persona doncs, entra en una respiració profunda, llarga, i perquè la ressonància de les vocals doncs, va fent una mena de massatge al cap, és molt agradable i molt relaxant. Aleshores, clar, el gregorià té aquest aspecte que està molt relacionat amb la respiració, amb la vocalització, amb la ressonància de les vocals, i per tant és un exercici fantàstic per lograr un estat de tranquil·litat i també té un aspecte espiritual, estem treballant la part aquesta d'expressió espiritual.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I a la darrera part del nostre programa, dues músiques d'entre les preferides del nostre protagonista d'avui.
Doncs una de les peces que més recordo de quan era escolar i que m'ha quedat molt gravada és precisament una d'aquest temps d'advent que hem passat, que és el Rorat de Shelley. El text d'aquest Rorat de Shelley, traduït, diu: envieu cels vostra rosada, ploguin els núvols el just. Per això cantat en gregorià, allò que diem, doncs, aquella melodia que va sonant, és molt bonic. A mi m'agrada molt perquè em porta aquests records de quan era jovenet i el diumenge del dematí. Era llavors que feia d'escolar i sentia l'escola que cantava aquest i ja m'imaginava tot lo de Nadal, la preparació i tot això. A l'escolania havíem arribat a ser 60. Fèiem, que en dèiem, divisions, no? Els grans, suposem, ja eren de 14 a 15 anys, llavors hi havia un escolar major, era el que representava l'escolania i el que dalt l'altar doncs, feia de, com de mestre cerimònies, llavors hi havia uns turiferaris que portaven l'encens, uns acòlits que portaven els ciris i un grup que feia doncs, d'acompanyar que portaven els blandons i això. I aquests eren els grans, llavors hi havia la segona divisió, que eren uns anys més joves, i els que entraven. No? I això llavors quan sortien uns anaven reemplaçant. Clar, llavors era tota una categoria poder entrar això. Portàvem una sotana vermella i un roquet blanc amb uns peixos. I a l'escola gregoriana cantava baix als bancs de la nau. La missa que es feia llavors solemne era a les 9 del matí perquè la comunió es havia de fer amb dejú. Al principi no podia haver ni aigua des de les 12 de la nit de la nit anterior. Clar, llavors, si feies a les 12 al migdia com ara a la 1, la gent no aguantava, no s'aguantava. I recordo que a casa anaven a missa a les 6 del matí. A les 8 en deien a la missa de les Minyones, a les 9 la solemne i després hi ha poca cosa més. Després es va establir a les 11, com a última missa, hi ha una cosa extra. I al vespre ni parlant de missa. És la tarda, res. Fins que va anar canviant, llavors van dir, home, bueno, aigua sí que se'n pot beure. Per esmorzar 2 hores abans també pot ser, però més no, eh? Aquelles coses que es vivien, no? I llavors, clar, a mesura que es va anar ampliant, diguéssim, el permís aquest de poder combregar, es va ampliar la missa de 12, missa de 1, missa al vespre, i ho vivies normal, llavors, perquè és el que vivies.
Domine, afficionem populi.
L'altre, mira, un bon record és la Johannes Passion de Joan Sebastià Bach, que com a coral em va frapar molt. Va ser posar-nos un llistó molt amunt i una mica més de prestigi de categoria. M'agradaria, doncs, els dos últims corals de la Johannes Passion, perquè quan ja s'ha dit tot, que Jesús doncs, és mort, que està a la creu, llavors hi ha aquestes dues corals tranquil·les, que diu doncs, el cos està davallat i s'acaba tranquil·lament. I és una reflexió de pau i de dir, bueno, ja ha passat tot, ja està, s'ha acabat aquí. Faltaria la resurrecció, però bueno, això ja s'acaba aquí la passió. Händel ho va arreglar una mica després. La música per mi ha sigut com un fil conductor de l'activitat, perquè sóc sastre, diguéssim, no? I estava amb el taller i sempre posàvem la ràdio, precisament Ràdio Estel la posàvem bastant perquè ens agradava, com que era música variada, jo crec que sí, la música ens ha estat un fil conductor i sí que s'ha anat vivint, anat practicant piano, o violins o guitarres o que sigui.
Quan la música ha estat el fil que ha unit els grans moments de la nostra vida, podem dir que ella ha estat la nostra banda sonora. Com el Joan Terrades, de Vilafranca del Penedès, que, cantant gregorià, posa la seva vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Avui ens volem acomiadar tornant a felicitar el Nadal als nostres germans ortodoxos cristians. La celebren avui en el cas d'aquestes esglésies orientals, en alguns casos també ahir, coincidint amb la nostra festa de l'Epifania de Reis. Gràcies, amics oients, un dia més per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel torna demà a les 8 del matí. Hem estat avui amb vosaltres, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.